Duros a quatre pessetes.
El segon trimestre d'aquest any s'ha tancat amb un increment del 85% dels concursos de creditors. En concret s'han declarat 1.620 i això que el govern havia decretat una moratòria. Les dades coincideixen amb el tancament de la primera fase de tramitació de l'avantprojecte de llei de reforma concursal. Parlem dels efectes d'aquesta llei amb Patrícia Moner, responsable de l'àrea jurídica d'IAG Auction, una entitat especialitzada en la realització de subhastes i gestió de vendes d'actius concursals. Patrícia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quins canvis s'introdueix en principi a aquest avantprojecte de llei?
Bé, a veure, que els canvis principals, claus, són, diria, doncs, tres claus. No? Primer, que s'introdueixen els denominats els plans de reestructuració, que és un dels elements centrals de la directiva d'insolvència, perquè al final l'avantprojecte el que fa és la transposició d'aquesta directiva europea a què estem obligats els estats membres. Llavors, aquest trans de reestructuració, el que és, suprimeixen els actuals fins ara instruments preconcursals, no? Que són els acords de refinançament, els acords extrajudicials, etc. Això com el primer element destacat. El segon és la introducció d'un procediment d'insolvència únic i especialment adaptat a les necessitats de les microempreses. Que estem parlant de que bueno, més d'un 93,82% de les empreses d'aquest país són microempreses, o sigui que no és poca cosa. El que passa que, bueno, no sé si podrem extendre'ns més endavant, però aquest procediment està plegat d'incògnites, d'inseguretat jurídica, perquè d'entrada el que fa, bueno, primer és... Les intencions són bones, és a dir, es tracta de simplificar processalment al màxim i a través d'una plataforma d'accés gratuït. Hi ha un període de negociació per les microempreses per intentar un pla de continuació ràpid de 3 mesos, i si no es va a la liquidació. El problema és que a la liquidació el que es desproveeix és del que és la figura de l'advocat, o sigui, es desproveeix. No és obligat, és optatiu, de manera que pot un deudor, una persona que fa concurs, procedir a un procediment de concurs de creadors, ell mateix, que va ser el service, no? Ell mateix, pues, a través d'aquesta plataforma, a través d'uns formularis, es declara en concurs, puja quins són els la documentació, els acreedors, i es fa tot. Llavors, no hi ha advocat, evidentment, privadament sí que se'l pot pagar-se un advocat, però la figura clau de l'administrador concursal és el que s'encarrega de tot el procediment, desapareix. I el que són les entitats especialitzades que venim operant des de fa anys per la venda d'actius com a alternativa al BOE, per exemple, pues, d'entrada no se'ns té molt en compte. No? Llavors, què passa? Ja no és un tema ja pel sector, per defendre el nostre sector, és un tema de que efectes pràctics serà molt complicat, hi haurà un col·lapse total i hi ha una inseguretat jurídica. I, a més, està donant protagonisme al concursat del seu propi concurs. Això és bastant... Com a tercer i últim, tenia més, però es nombra una nova figura, que és l'expert de la reestructuració, perquè el que s'intenta la directiva especialment és la viabilitat, intentar la viabilitat de les empreses. Llavors s'introdueix una nova figura que tampoc és l'administrador concursal, que és l'expert en reestructuració. Però no es defineix exactament amb claredat quina preparació ha de tindre, quins requisits, etc. Després hi ha un sistema d'alerta per les empreses, que també són uns mecanismes d'alerta que estan en mans de les administracions públiques per tractar els riscos de la insolvència, però també està per reglamentar una futura implantació, que tampoc es diu quan i de quina manera. No? Seria com el més important. No?
I clar, fer aquesta reforma en un moment en què s'està incrementant tant els concursos de creditors, creus que no és el millor moment per fer-ho? O es
calia? No, el que passa, A veure, els que estaven obligats, sí, tot ha sigut, és una miqueta tot de pressa i corrent, no? De fet, llastimosament, sempre, a més amb un rànquing que curiosament hem llegit, els professionals d'Espanya sempre està a la cua, tard i malament, en quant a la transposició de les directives europees. Llavors, què passa? Que tenien l'obligació de fer aquesta transposició, han fet un text reforç ràpidament, que més que refundir el que fan és també extralimitar-se, però bueno, en tot cas, sí que garantia el que era un concurs amb garanties, això sí. Però aquí hi ha un batibull de normes, és a dir, per una banda tenim l'avantprojecte, per una altra banda tenim el text reforç i per una altra banda tenim les normes Covid, que no ens oblidem, que han estat intentant prorrogar el concurs de creadors per donar opcions, ajudes, i perquè intentar ajudar que les empreses no col·lapsin, no se'n vagin directament a les liquidacions, i que això acaba al desembre. Mm-hmm. Llavors, clar, s'ajuntaran, no és el millor moment, evidentment, no? Però perquè s'ajunten tota una sèrie de propostes legislatives i tractaments, que veurem, sincerament, com acaba. No?
Dado això que hi ha moltes empreses ara que ho estan passant molt malament, que estan en crisi, aquesta reforma els beneficiaria o tot el contrari? O es pot cronificar la seva mort?
A veure, la intencionalitat, primera, sempre, és que intentar un pla de viabilitat. No? El que passa que clar, estem davant ja de diverses pròrrogues del govern per en el que no s'obliga a la persona que vol fer concurs presentar concurs fins al desembre per donar opcions i bàsicament per no col·lapsar el jutjat, però el que passa el que pot passar és que el propòsit plantejat de salvar empreses pues no es faci i que hi hagi major inseguretat jurídica al procediment, que hi hagi més col·lapse al jutjat, i la veritat és que jo no veig que pugui ajudar a curt termini si no hi ha uns canvis. Vull dir, tampoc s'està demanant des dels agents jurídics moltes coses, però sí que comptin amb nosaltres, que som els que al final, mm-hmm, dia a dia estem vivint i assistint als procediments concursals, i llavors a vegades el legislador toca de peus a terra. No?
Mm-hmm. Ara, com dèiem al principi, l'avantprojecte ha escoltat a les parts implicades i vosaltres, de fet, heu fixat ja, també heu proposat el que considereu, i us heu fixat com els comerços, l'hostaleria i les immobiliàries són els sectors que es veurien més perjudicats si continua tal qual la modificació com està prevista. L'hostaleria, per exemple, és un dels sectors que més perjudicat també està tenint per conseqüència dels efectes de la Covid-19. Com ho veieu?
A veure, està clar que l'impacte de la crisi s'ha sabat en tot el que són aquestes branques relacionades amb el turisme, no? Que és un sector que representa pues, el 30% del PIB anual. Doncs l'hostaleria, en plena pandèmia, pues, estaven parlant de 70.000 milions d'euros que es va quantificar el que són els perjudicis amb l'hostaleria i alrededor d'una pèrdua del 50% de les seves vendes. Estem parlant de l'hostaleria, però també de la construcció, que ha tingut una fortíssima recessió. Estem parlant de sectors com el transport, la indústria, el comerç minorista, les fires i congressos, activitats artístiques... Però un any després continua sent molt tocat, no? Vull dir, sens dubte, el més perjudicat era el del turisme, hostaleria incluïda, no? O sigui, tant el confinament dels mesos de març, d'abril, de maig, com els posteriors tancaments provincials i perimetrals han fet que no hagi anat a menys. A més, esperem que que les ajudes, que uns plans ben fets, que això, no? Doncs això ens queixem una miqueta, no? Que anar davant projecte, doncs que es faci... Jo, les bones intencions estan, que es faci una manera àgil i ràpida, però sense detallar la seguretat jurídica que pot haver-hi i realment el que és l'eficiència i l'efectivitat d'un concurs, perquè al final el que ens oblidem és que en un concurs la primera opció, com ja he dit, és la continuïtat, però malauradament la majoria acaben a liquidació. Però si acabem a liquidació, el tractament de la liquidació es faci de la millor manera, i la millor manera, com ja s'ha demostrat en termes del mateix, de la mateixa Ministeri de la Presidència, és que les subhastes públiques no tenen l'efectivitat, i ja no es poden tema que nosaltres estiguem en una entitat especialitzada, no? Però és que és així, no tenen l'efectivitat de les subhastes privades, no? Per molts motius, perquè al final no deixen de ser un portal, i les entitats especialitzades pues, som una altra cosa, no? I, som empreses dotades de personal, de mitjans, la nostra, estem parlant de més de 25 treballadors, un departament comercial, de màrqueting, logística, que el que fa pues, és treballar perquè la venda sigui molt més rentable. No? Uh-huh. Llavors, bueno, la tassa de recuperació, que sigui el que és el que s'obté, dividint el preu de la venda en relació al que és el que diem a l'avaluo amb les subhastes que s'havia donat a cada bé, per exemple, la tassa de recuperació del bo és un 47% i les de les entitats especialitzades estem parlant de més del 88%. Uh-huh. I que al final el que es vol és que tregui el màxim possible per partir més als acreedors i treure més efectivitat en el procediment, no?
Patrícia, per acabar, quina evolució i passos s'ha de donar aquesta llei perquè entri en vigor?
Bé, a veure, estem parlant de... Perquè ara està en fase d'anque el projecte, no? Bueno, el Ministeri de Justícia s'enfronta a partir d'ara al repte d'aprovar aquest anteprojecte que acaba de publicar perquè estigui en vigor, que no serà, abans de l'1 de gener del 2022, perquè és quan acaba l'actual moratòria concursal. Si no passa això, que no passarà, es tindrà que afrontar un riu de sol·licituds de concurs de creadors, de mils d'empreses, especialment micropimes, i serà un problema. Quins passos haurà de seguir? Doncs els que les lleis diuen, no? Vull dir, ara es refereix a un text provisional, vale? Que té que servir de base a un projecte de llei, que també s'ha de dir, s'ha de posar sobre la taula, que normalment, quan es fan aquests abans projectes, es demana opinió als grups d'interès, una miqueta no s'ha fet, vull dir, s'ha fet d'una manera arbitrària, i sense consulta alguna, no? Uh-huh. Llavors, bé, a partir d'aquí pues, segueix el procediment de qualsevol avantprojecte, no? Vull dir, la presentació de la norma, el que són pues, les enmiendes, que es diu de la mesa del Congrés, que pot fer pues, les enmiendes a la totalitat o a l'articulat, després ha d'anar al que és el ple del Congrés, allà es debat amb tota la proposta, i després es passa a la comissió, i llavors es redacta un informe, un dictamen, i després es vota. Passa al Senat, amb possibilitats també de veto i de noves enmiendes, i finalment pues, es tindrà que aprovar, i la procés ja sancionada. No? Estem parlant de que, bé, ja per llarg, la veritat, eh? O sigui, ja per llarg.
Uh-huh. Bueno, doncs anirem veient com va evolucionant. Patrícia sí. Moner, responsable de l'àrea jurídica d'IAXE i Auxion, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de COPE Catalunya Andorra.
A vosaltres, per tocar. Moltes gràcies.